Passen 8 minuts de 9:45 del matí. Seguim a l'estudi amb la Núria Joanico. Bon dia.
Bon dia.
I entrevistem els senyors José Fernando Mota i Carlos Melgar del col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Per qui no conegui la tasca de la seva entitat, expliqueu una mica quin és el rol del CASC, del col·lectiu antimilitarista.
El col·lectiu antimilitarista, com va dir el nom, ens dediquem a fer difusió de tot el que sigui la lluita contra el militarisme, la lluita contra el capitalisme i la lluita per la solidaritat internacional. Llavors el CASC va néixer com a col·lectiu d'insumissos, dels que ens negaven a fer el servei militar ja el 1995, i des de llavors hem anat evolucionant cap a altres aspectes, pues això, des de la solidaritat internacional, ara molt centrat en el tema de Palestina nosaltres, la difusió de l'objecció fiscal contra la despesa militar, la participació a les festes majors alternatives, és a dir, sempre hem estat un col·lectiu molt imbricat en la xarxa local, però amb un eix clar que era l'antimilitarisme.
Una curiositat és que dins el CASC no sembla que hi hagi càrrecs. De fet, sovint ens han criticat aquí a Cugat.cat que els atorguem càrrecs de portaveus o de dirigents que no existeixen. Expliqui'ns una mica com s'organitza aquesta entitat si no té líders.
Doncs som una entitat que funciona assembleàriament, és a dir, de manera absolutament horitzontal. Llavors, no, igual les nostres tasques es reparteixen però sense atorgar, diguem, càrrecs.
Com es coordinen? Llavors, sí, és a dir, volen organitzar, diguem-ne, algun tipus de campanya de difusió, com coordinen? Qui decideix el lema? Com es fa?
Doncs ho decidim entre totes, vull dir que nosaltres tenim les nostres reunions amb una periodicitat fixa i allà, entre totes, tots i totes, doncs decidim absolutament tot.
Quants membres té el CASC ara mateix?
Som una decena, el que passa que és una cosa és la gent que està en el col·lectiu antimilitarista i una altra també és quan toques el pito, com diem nosaltres, per fer una acció o per alguna xerrada, alguna cosa, que la cosa es multiplica per bastanta gent. No?
Vostès es defineixen doncs, sobretot per ser antimilitaristes, això implica una desaparició total dels exèrcits?
Sí, el nostre objectiu final és la desaparició dels exèrcits, de les estructures de violència organitzades per l'Estat, que són els exèrcits. El que no vol dir que siguem pacifistes, és a dir, som realistes i sabem que hi ha conflictes que és molt difícil que resolguin només per la via pacífica. Ara nosaltres creiem que les estructures militars en els països occidentals en els que nosaltres vivim no tenen cap raó de ser. Per què volem l'exèrcit a l'Estat espanyol? Per estar matant gent a Afganistan o a Líbia, com està fent actualment? És a dir, això forma part de la defensa dels ciutadans. Nosaltres creiem que tot això és una gran estafa. El suposat gran enemic és Marroc i és un dels màxims clients d'armes. És a dir, si és el teu enemic, li vens armes. Pensem que el que és l'exèrcit actualment doncs no té cap sentit. Amb la crisi econòmica, quan ens estalviaríem si en lloc de retallar les despeses socials com fan ara els governs, retallessin a la despesa militar? Doncs aquestes són preguntes que nosaltres ens hem fet i que creiem que la resposta és que no necessitem per res un exèrcit.
Europa necessita un exèrcit?
Europa necessita un exèrcit?
La Unió Europea.
Pues tampoc crec que... El tema és que s'enfoca la solució dels problemes des de la via militar. La solució dels problemes comença per abans, comença per la justícia social, comença per el diàleg, comença per altres camins que no són la via militar. I actualment Europa, sota el paraigües de l'OTAN, les úniques seves respostes a tots els problemes són els avions, els bombardejos i les massacres. Per molta tecnologia que ens venguin que tenen, sabem que estan matant gent innocent cada dia en aquests bombardejos. I nosaltres aquí a Europa estem vivint molt tranquil·lament aquests temes. No? I això ve d'una estructura militar que s'ha d'alimentar. Si tu tens un exèrcit i no el poses en marxa, doncs allò no acaba de funcionar. Llavors cada dos per tres necessites algun conflicte en el que tu puguis llançar unes quantes bombes per renovar el teu arsenal perquè funcioni la indústria militar i d'altra banda per poder tenir una justificació per a aquestes altes despeses militars que estem patint.
Probablement les persones que no estiguin d'acord amb la seva opinió els argumentarien que l'exèrcit és una garantia de seguretat i de defensa del país. De fet, si som realistes, de debò creuen que en el món d'avui en dia un estat es pot plantejar no tenir exèrcit si la resta de potències en tenen?
Doncs jo crec que sí, perquè de fet podem buscar exemples, no? Hi ha països sense exèrcit, diria que Islàndia no té cap exèrcit directament.
I el tema és que l'exèrcit de casa nostra ha servit més aviat per esclafar els moviments populars quan han existit. És a dir, aquí a Espanya, que jo recordi, des de la guerra de Cuba, l'exèrcit espanyol només ha tingut que derrotes i les úniques victòries han sigut sobre la seva població civil. Aquest cas també s'ha donat a Grècia, també s'ha donat a Portugal, és a dir, que no són només la Llatinoamèrica o els països del Tercer Món els que pateixen això. Els exèrcits han servit per massacrar el seu pobre poble quan ha volgut una altra alternativa. Però nosaltres estem parlant situant-nos en un altre escenari. És evident que en l'escenari en el que vivim avui en dia, tot ja dic que se busca una solució militar. En canvi, nosaltres estem parlant de que també som un col·lectiu anticapitalista. És a dir, la nostra visió és que passa per un canvi total de les estructures econòmiques i no precisament cap a on s'estan dirigint ara, no? Que és cap al segle XIX, sinó nosaltres miràvem més enllà cap a una societat on precisament no necessitem aquest exèrcit, necessitem la força per demostrar allò que som això, o que la nostra economia és la millor, o per mantenir la resta de països dins d'una vigilància, no? Llavors, sempre que parlem d'antimilitarisme parlem des d'aquesta vessant. És evident que amb els sistemes capitalistes la situació està com està. Llavors, per això nosaltres creiem que s'ha d'avançar més enllà i posar-nos en una altra situació. I per això en aquesta situació no necessitaríem exèrcits com els entenem avui en dia. No?
Per tant, considerem doncs, que tota intervenció armada en qualsevol situació és il·legítima?
Qualsevol intervenció armada, si està referint, per exemple, a la de Líbia, sí. Nosaltres creiem que sí, que és totalment il·legítima.
Clar, però hi haurà gent que diu que si no intervenim, el dictador homicida, diguem-ne, acabarà assassinant la seva pròpia població. Sempre hi ha el doble argument de clar, què és pitjor, deixar que algú mati o no, o intervenir i matar tu amb el risc de les víctimes col·laterals.
Bueno, nosaltres veiem més, sempre hi ha una excusa, no? Sempre hi ha un dictador, sempre hi ha alguna situació i nosaltres hem d'aparèixer com els bons, quan en el fons la guerra és la continuació de l'economia per altres mitjans, no? I ara estic citant un militar famós directament, vull dir, nosaltres no creiem que sigui la resposta. Vull dir, si realment volem alliberar, entre cometes, el poble de Líbia, no és la millor manera, no? Bombardejant-los, pensem.
El dictador estava allà abans i a més li es feia tractes i es feia negocis. Potser si s'hagués intentat una altra via, com el boicot econòmic, com les sancions abans, potser la situació no s'hagués arribat a la que hi ha arribat.
Com en Cuba, per exemple. Un boicot econòmic, com el que pateix Cuba.
Sí, el que passa és que el que pateix Cuba no crec que sigui pel seu risc de potència armada, sinó és una qüestió més aviat ideològica i és un boicot que pateix de part dels Estats Units.
Home, no? Perquè és un dictador també, no? El senyor Castro, clar.
Bueno, és un dictador,
sí. Si anem amb aquest argument acabem boicotejant tothom aquí.
Sí, el tema és que qui és dictador i qui no és dictador ho dicten els mercats. És a dir, mentre nosaltres fem negoci amb ell i tenen petroli no és un dictador. Quan comença a fallar-nos perquè no tenim negoci, llavors comença a ser un dictador, un tirà, i llavors ja comença la comparació amb Hitler i les armes de destrucció massiva i totes aquestes històries que s'inventen, no?
Senyor Mota, però jo de moment ningú m'ha obligat a votar algú, és a dir, jo puc votar algú que està sotmès a la llei del mercat, però el voto jo. És a dir, hi ha una diferència molt evident en aquest sentit.
No? Sí, hi ha una diferència entre els sistemes de democràcia liberal, que tampoc és un sistema democràtic 100%, és a dir, jo puc presentar-me, però jo no tinc no sé quants milions darrere per fer una propaganda, ni tinc una televisió, ni una ràdio, ni un diari per poder fer la propaganda de les meves idees. És a dir, està clar que vivim en una societat mediatitzada en la que la democràcia, sí, és una democràcia en la que tu pots votar cada 4 anys i punt. Tot el moviment aquest del 15M està reivindicant que la gent està farta d'aquest sistema, que vol tenir més participació en la seva vida i vol tenir un coses a dir sobre l'economia, sobre no només ser convocat cada 4 anys al circ que s'ha convertit en les eleccions.
Tornant a les intervencions armades i al finançament que es dediquen als exèrcits, tenen vostès dades aproximades del que fa l'estat espanyol i quina és la despesa que es fan forces militars?
Els últims càlculs deien que som 50 milions d'euros al dia, el que gasta l'estat espanyol.
50 milions al dia?
Al dia, en despesa militar. Si pensem en les retallades que estan fent en hospitals, en CAPs, en empreses, en llocs que afecten la ciutadania, podríem veure que aquest seria un bon filó on treure calés. En canvi, poc s'ha parlat d'aquest tema. I és un tema bastant sagnant, perquè només amb els milions que es gasten cada dia en coses per matar, perquè recordem que la despesa militar, en el fons, el que vol és matar o morir, és a dir, l'exèrcit és per això. Llavors, tot això que estem gastant-nos, en bona part, en missions a l'estranger, se suposa que civilitzant la gent, doncs pensem amb aquests diners el que es podria fer i el que es podria mantenir.
Per què creu que no se'n parla d'això, que la ciutadania no ho reclama en general? No ens enganyem, no hi ha pas grans reclamacions en aquest sentit.
Home, no fan gran propaganda d'aquest gasto, vull dir, un gasto que es fa, però però realment no es fa gran propaganda, perquè realment la gent en aquest context de crisi econòmica es podria sentir prou ofesa, trobo jo. El que sí que fan propaganda és de tot això que li diuen l'exèrcit humanitari, no? Que realment és una fal·làcia, perquè com ha dit bé aquí el company, els exèrcits només serveixen per matar, és el seu fi últim.
Per tant, parlem únicament d'un problema de difusió, de desconeixença. Si es coneguessin xifres, la gent creieu doncs, que reivindicaria aquestes inversions per altres destinacions?
Jo crec que hi ha assemblees del 15M que sí que hem parlat d'aquest tema de la despesa militar, per exemple, com un tema a tractar. És un tema, o sigui, quan nosaltres ens vam declarar insumisos, parlàvem del tema del colchón social, que es deia el matalàs social, que és la gent que t'envoltava i que estava amb tu. En aquells moments la insumissió va posar sobre la taula el tema del militarisme molt fortament i les enquestes eren molt favorables a reduir la despesa militar. Jo crec que qualsevol enquesta que es faci, la gent ràpidament dirà que sí, que retallem millor que aquí que dels centres de salut. El tema és que l'Estat es va donar compte d'aquesta situació i va començar una campanya molt agressiva de propaganda, i cada dos per tres tenim aquestes imatges en les que no es veu ningú disparant, sinó soldats ajudant a nens pobres, o una imatge totalment falsa de lo que fa l'exèrcit a qualsevol situació d'emergència. A més, si tu vols ajudar la gent, pues envia metges, o envia bombers, o envia enginyers, però per què tens que enviar militars, no? Llavors, jo crec que és que no es pregunta, els mitjans de comunicació tampoc han fet molt èmfasi sobre aquest tema. Jo estic segur que si es preguntés i fes una enquesta, la majoria de la gent preferiria retallar la despesa militar abans que la despesa social.
És evident, no, que hi ha hagut una campanya segurament per millorar la imatge de l'exèrcit, que segurament no s'adiu amb la realitat del que passa en el camp de combat. Bé, com expliquem, vostès des del cas suposen per sistema qualsevol intervenció militar, però sembla, i de fet ho han esmentat abans, que tenen com a objectiu principal la crítica a la política que fa actualment l'Estat d'Israel. De fet, si revisem l'hemeroteca de 4.cat, hem vist que la majoria de titulars on vostès hi figuren són de caire molt anti-israelià, no? Per exemple, una crida a boicotejar doncs, el Maccabi de Tel Aviv, l'equip de bàsquet israelià, o per exemple, promoure una protesta contra l'actuació de la israeliana Noah, o sensibilitzar els santcuatencs de la situació de Palestina i un llarg etcètera. Com és que hi ha, quan hi ha tants conflictes al món, diguem-ne, hi ha aquesta fixació concreta amb el cas palestí-israelià?
No, si repasses la hemeroteca una mica més cap enrere, veuràs que el col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat ha fet xerrades sobre Timor Oriental, sobre Iraq, sobre Afganistan, sobre Txetxènia, sobre allò on hi havia un conflicte. Hem intentat portar gent per xerrar i per donar una altra imatge de la que ens donen els mitjans de comunicació convencionals.
Sí, però senyor Mota, jo recordo, per exemple, quan vam fer una xerrada sobre Palestina i Israel, que només vam portar la banda palestina a debatre. De fet, en vam parlar vostè i jo en aquell moment, que recordo que va ser un tema que vam tractar, i bé, vostès no fan un debat amb les dues parts. Vostès es posicionen clarament a favor d'una.
T'estic dient que nosaltres intentem donar un missatge més enllà del que donen els mitjans de comunicació convencionals, és a dir, no fem debat. A mi m'agradaria que quan vingui algú del Sàhara, si li pregunta si porten algú del Marroc, o quan es parla del Tíbet, si porten algú de Xina a parlar d'aquesta situació. Però sembla que només és la qüestió quan es toca la qüestió de Palestina.
Jo asseguro que si mai passa li preguntaré, evidentment, perquè em sembla que a vegades simplifiquem conflictes que ens queden molt lluny i potser no coneixem tant la realitat com per posicionar-nos. I amb això no vull dir que Palestina no sigui el bàndol perdedor aquí, que quedi clar, però potser ens posicionem molt a la valenta, amb conflictes que nosaltres no coneixem.
Nosaltres,
una mica perillós, això.
Nosaltres hem estat allà, és a dir, vam estar un estiu visitant la zona, després de parlar molt del tema, i nosaltres el que estem clar és que sempre estarem amb els colonitzats i no amb els colonitzadors. I en aquesta situació hi ha un país que ocupa i un país ocupat. És a dir, és molt fàcil posicionar-se. Potser en un altre conflicte, però aquí està molt clar. És a dir, el país, els que estan patint i els que estan patint una ocupació és el poble palestí, no el poble israelià. I els que estan fent aquesta ocupació és l'exèrcit israelià, no és l'exèrcit palestí. La resta és resistència, o li pots dir el que vulgui. Llavors, en aquest conflicte concret, nosaltres tenim un posicionament molt clar des de fa molt de temps. I per això i ens hem dedicat a la solidaritat amb Palestina. En aquest poble hem tingut un alcalde, ara conseller, que era de l'Associació d'Amics d'Israel amb Palestina, d'Amics de Catalunya amb Israel, que ara recentment sortia amb el Jordi Pujol amb aquest tema. Llavors, està clar que l'establishment polític, que sobretot el que patim ara, és molt favorable a Israel. Fan una lectura del conflicte que jo no l'entenc, perquè no sé qui seran els palestins en aquesta lectura, si els immigrants nous, els immigrants antics, perquè ells assimilen el nacionalisme català amb el nacionalisme israelià, que és el sionisme, no? No tot, per sort, l'aspecte del nacionalisme català és així, però bona part de Convergència i Unió i inclús Esquerra Republicana és així. Llavors, pensaven que ja que a Sant Cugat existia aquesta direcció política molt, molt cap a Israel, doncs necessitaven reforçar nosaltres el tema de Palestina, i per això ens hem dedicat més a aquest tema també a nivell local.
De totes maneres, tenen dades sobre l'efectivitat que tenen a iniciatives com les que duen a terme?
Un boicot, per exemple?
Doncs bé, els boicots normalment, vull dir, nosaltres ens fixem, per exemple, el paradigma del boicot que està duent a terme ara, no només aquí a Barcelona o Catalunya, sinó que pràcticament a països de tot el món, no? Sobretot a països de parla anglesa, Estats Units i el Regne Unit, doncs agafen com a paradigma el boicot que es va fer a la Sud-àfrica de l'apartheid. No, perquè hi ha molts paral·lelismes en la situació a Palestina amb la que hi havia allà. I bueno, són processos que són lents, són de conscienciació de la gent, que veure que el que fan ells quan compren realment incideix també a les vides d'altres persones, doncs bueno, no hi ha dates. Vull, sembla que és una fita que s'ha d'assolir amb paciència, però això sí, sempre cap endavant.
Sí, però a vegades potser sí que sembla que es posa més èmfasi en la bona voluntat que en l'efectivitat del que fem al final, no? Això és una vegada una cosa que potser passa una mica també amb les ONGs, aquest tipus de coses que sempre pensem molt, clar, ho fem de bona voluntat, però potser al final millor que ens concentrem en coses que funcionin i que sabem que funcionen, no?
El tema del boicot a nivell sud-africà va començar fluix i després va anar augmentant. Aquí a nivell el boicot als productes israelians, que és la campanya que estem portant nosaltres, comença a preocupar. De fet, el Parlament israelià recentment ha fet una llei en la que es condemnarà als ciutadans israelians que donin suport al boicot. És a dir, aquesta que és la suposada única democràcia de l'Orient Mitjà, doncs ara si tu recolzes el boicot sent ciutadà israelià et poden condemnar a no sé quants mesos de presó i multes. És a dir, quan estan legislant en contra vol dir que alguna cosa els està fent mal, no? Que anem pel bon camí.
En fi, doncs, senyor José Fernando Mota, senyor Carlos Melgar, del col·lectiu antimilitarista Sant Cugat, moltes gràcies per ser aquí i explicar-nos una mica el que fan en la seva organització, i els seguirem, com sempre, en les seves activitats.
Doncs moltes gràcies. I esperem que també ens segueixi el monopoli privat de la premsa local a Sant Cugat, que ens silencia totalment les nostres accions.
Clar, això nosaltres no hi podem fer res.
Però en fi, tant, que teniu...
Sí, tant. Doncs gràcies per ser aquí.
Vale.
Moltes gràcies.
Thank you.